Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
Una sobrecàrrega elèctrica s'apunta com la principal causa de l'incendi mortal d'aquest dissabte al barri de Sant Roc de Badalona. Montse Manent.
Els veïns afirmen que l'origen del foc va ser en un pis ocupat on els inquilins haurien punxat la llum. L'alcalde del municipi, Àlex Pastor, demana des de Ràdio Ciutat de Badalona una major implicació econòmica de la Generalitat per evitar nous incidents.
Jo com a alcalde no puc especular sobre si estava ocupat o no el pis. Sí que puc dir, evidentment, que he parlat amb veïns i veïnes de la zona, amb l'associació de veïns, i el que ells diuen és que sí que estava ocupat. La Generalitat de Catalunya s'ha d'implicar més. Nosaltres als pressupostos el que hem fet és dotar d'un augment en la partida també pel Consorci Badalona Sud.
Educació convoca 5.000 places de docents, principalment de primària i formació professional, a partir del proper 16 de gener.
La convocatòria prioritzarà les competències bàsiques per davant de la memorització. Serà un procés més llarg, però de més qualitat, segons ha confirmat el conseller d'Educació, Josep Bargalló.
No ens ha fet por, allargar el procés, no ens ha fet por, perquè el que és sinònim de qualitat. Unes oposicions ràpides van molt millor pel sistema, perquè acabes aviat, però són molt menys qualitatives per qui s'hi presenta. Una oposició en temps compliquen la gestió en el sistema, però són molt més justes pel que s'hi presenta.
Tret de sortida oficial a les rebaixes d'hivern amb importants descomptes, el sector espera augmentar les vendes fins un 5% respecte a l'any passat.
Molts comerços ja fa dies que fan descomptes, fet que ha provocat que en alguns llocs el primer dia de rebaixes hagi estat fluix.
Televisió de Costa Brava, Jessica Martí.
Poca gent aquest dilluns en centres comercials com el de Platja d'Aro, on les grans franquícies llueixen importants descomptes, mentre el petit comerç, ja bastant residual, inicia la campanya amb rebaixes més modestes. Pilar Martí i Irene Borrero són dependentes de Platja d'Aro.
Tampoc hi ha molta gent. La gent es concentra molt el cap de setmana aquí a Platja d'Aro ara. Tenim un 15% de descompte en tots els productes.
Comencem amb el 20, 30, 40, arribem fins al 50, inclús alguna peça al 60...
El PDeCAT manté la porta oberta a donar suport als pressupostos de l'Estat a l'espera de conèixer les propostes de Pedro Sánchez.
Així ho ha afirmat el president del PDeCAT, David Bonvehí, mentre que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, alerta de les conseqüències que els comptes no tirin endavant.
Nosaltres donem marge al diàleg entre governs, donem marge que el senyor Sánchez doncs presenti els pressupostos, i quan els presenta, doncs el que sí que els hi puc assegurar és que l'estratègia serà conjunta amb tot l'independentisme.
Els pressupostos són compromisos d'ingressos i de despesa. Els partits catalans s'han de definir clarament, i definir-se per la triple aliança de la dreta i el 155 perpetu ens sembla d'aurora boreal.
Cesc Freixas treu el seu setè disc al mercat, titulat Festa Major.
Enguany el cantautor celebra els 15 anys de trajectòria professional.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
El nou treball, que ja està a la venda, compta cançons amb lletra i música pròpia, excepte un dels temes que és una versió. S'impregnen de paisatges de celebració i arriben en el seu millor moment creatiu. Arranjades per Víctor Nin, produïdes per Roger Rodés i masteritzades per Ibs Rosell.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda, s'espera una tarda tranquil·la i amb una estabilitat meteorològica evident. El cel estarà serè o poc ennuvolat en general, tret d'alguns intervals de núvols baixos al litoral central. La temperatura es manté entre 10 i 15 graus en conjunt, tret de ponent i a l'altiplà central, on es mou entre 5 i 8 graus. Pel que fa a demà, augmentarà la nuvolositat de nord a sud, sobretot al Pirineu, de cara a la tarda, quan podrà precipitar de manera feble amb una cota situada al voltant de 1.100 metres. A banda, fins a mig matí, hi haurà alguns bancs de boira o estrats baixos a planes i fondalades de l'interior. La temperatura serà semblant, amb inversió tèrmica matinal i amb algunes glaçades a l'interior. La màxima voltarà entre 8 i 14 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Una sobrecàrrega elèctrica és ara per ara la principal hipòtesi amb la qual treballen els Mossos d'Esquadra com a causa de l'incendi mortal d'aquest dissabte en un bloc de pisos del barri de Sant Roc de Badalona. El foc va causar la mort de 3 persones i ferides a una trentena més. 2 dels ferits, entre ells un nadó, continuen hospitalitzats.
Més enllà de les informacions oficials, els veïns asseguren que l'origen del foc va ser en un habitatge ocupat des de feia mesos i on els inquilins haurien punxat la llum. Un extrem per ara no confirmat ni pel consistori ni per la Generalitat, que avui mateix s'han tornat a reunir amb els veïns afectats i s'estudien partides extraordinàries per ajudar les famílies.
Mentrestant, aquesta tarda hi ha hagut un minut de silenci davant l'Ajuntament del municipi en record de les víctimes del sinistre. Radio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol, bona tarda.
Bona tarda. Badalona ha celebrat aquesta tarda un minut de silenci en record a les 3 víctimes que dissabte, recordem, van perdre la vida durant l'incendi de Sant Roc. L'acte, convocat per l'Ajuntament de la ciutat, ha tingut lloc a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila i ha plegat una 50ena de persones. Pel que fa a les informacions que apunten que el foc s'hauria produït a causa d'una sobrecàrrega elèctrica en un habitatge ocupat, una versió que, recordem, afirmaven els veïns de la zona, l'alcalde, l'expastor, ha assegurat aquesta tarda que encara s'està a l'espera d'informes més exhaustius i que, per tant, no vol especular. També ha reclamat a la Generalitat més implicació a la zona, dues qüestions que ja apuntava aquest matí a Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem l'expastor, alcalde de la ciutat.
Jo com a alcalde no puc especular sobre si estava ocupat o no el pis. Sí que puc dir, evidentment, que he parlat amb veïns i veïnes de la zona, amb l'associació de veïns, i el que ells diuen és que sí que estava ocupat. La Generalitat de Catalunya s'ha d'implicar més. S'ha d'implicar més. Nosaltres, als pressupostos, el que hem fet és dotar d'un augment en la partida també pel Consorci Badalona Sud, cosa que no ha sigut així també per part de la Generalitat.
A primera hora d'aquesta tarda, 3 persones, 2 veïns i un tècnic de protecció civil han entrat a l'immoble afectat per recollir documentació i medicaments. Es tracta, però, de 2 casos puntuals, ens han assegurat, i no està previst que hi entri ningú més al llarg de la tarda. En tot cas, passaran dies, però, fins que les 38 famílies afectades puguin tornar al seu habitatge. Paral·lelament, Generalitat i Ajuntament s'han engegat un protocol acordat aquest mateix cap de setmana i han posat a disposició de les víctimes una partida pressupostària oberta a les necessitats que puguin tenir, com ara roba o, per exemple, també medicaments.
Gràcies, Paula Rossinyol, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I mentrestant, a la Llagosta, al Vallès Oriental, els veïns afectats per l'incendi que dissabte també va causar la mort d'una dona de 67 anys encara no saben quan podran tornar a casa. De moment, la majoria continuen reallotjats en hotels del municipi i de Mollet. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de les despeses durant la primera nit, però les asseguradores haurien d'assumir la resta.
Ahir van poder accedir uns minuts als seus immobles per agafar objectes de primera necessitat, però de moment encara no saben quan podran tornar a casa. Avui els agents de la policia científica han iniciat les investigacions per esbrinar què va provocar el foc. Un cop tancada la investigació, podran començar les de neteja de la runa i es podran restablir els serveis bàsics. En total, hi ha 39 pisos desallotjats del bloc sinistrat, l'accés al qual continua tapiat amb fustes i controlat per la policia municipal i els Mossos d'Esquadra.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Doncs precisament els Mossos d'Esquadra investiguen si una entitat bancària va tapiar la porta d'un pis de Barcelona amb 3 menors a dins divendres passat.
Ho han confirmat fonts de l'Ajuntament de Barcelona que neguen que es tracti d'un desnonament, com han denunciat a través de les xarxes socials la CUP de Nou Barris i l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana. Les dues entitats asseguren que uns operaris van clausurar l'habitatge amb una porta de seguretat quan els menors estaven a casa sols, mentre la seva mare estava treballant. Els nens que estaven a càrrec del germà gran, que té 16 anys, no van poder sortir de casa fins que els bombers de Barcelona van actuar.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Educació convoca 5.005 places de docents, bàsicament de primària i formació professional. La convocatòria s'obre el dia 16 d'aquest mes i prioritza les competències bàsiques davant la memorització. El procés serà més llarg, però de més qualitat, segons el departament. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'objectiu d'aquesta convocatòria és estabilitzar les plantilles i a mig termini reduir l'interinatge fins al 8%, quan ara està al 40% de mitjana. La primera prova serà la pràctica, la farà tothom i puntua el 70%. S'avaluarà i després es farà la teòrica, que compta el 30% restant. Els exàmens seran a l'estiu, amb el curs acabat. Tot plegat allargarà el procés, un inconvenient que sindicats i departament han convingut a acceptar en pro de la qualitat, segons el conseller d'Educació, Josep Bargalló.
No ens ha fet por, allargar el procés, no ens ha fet por, perquè el que és sinònim de qualitat. Unes oposicions ràpides van molt millor pel sistema, perquè acabes aviat, però són molt menys qualitatives per qui s'hi presenta. Unes oposicions en temps compliquen la gestió en el sistema, però són molt més justes pel que s'hi presenta.
Aquesta convocatòria tindrà un cost de 3 milions d'euros. Les sol·licituds per presentar-s'hi s'obren el 16 de gener. El departament calcula que s'hi presentaran més de 50.000 persones. A l'octubre se sabran els aprovats. Al setembre del 2020 començaran a ser funcionaris en pràctiques i al cap d'un any, al setembre del 2021, seran funcionaris de carrera.
Tret de sortida oficial a les rebaixes d'hivern d'aquest 2019, malgrat que molts comerços ja han començat els descomptes des de fa dies.
La legislació actual ha liberalitzat l'inici dels descomptes, de manera que els comerciants poden fer-los en qualsevol moment de l'any. Però alguns comerços, com les grans superfícies o firmes, encara esperen fins avui per iniciar les rebaixes. També el petit comerç reclama respectar la data del dia 7 per arrencar amb els descomptes i demana al govern que reobri el debat sobre la limitació de les rebaixes. Així ho ha reclamat en declaracions a la xarxa el president del RetailCat, Joan Carles Calvet.
El que seria desitjar és que hi hagués un major consens, per exemple, amb el tema de les rebaixes, comencéssim tots el dia 7, o amb el tema del Black Friday, fer només un dia, que és el dia del Black Friday, no fer una setmana ni fer 15 dies. Certament no es pot regular, perquè no es pot regular per llei, però sí que des del sector en podem parlar i podem fer una reflexió de com ho estem fent i per què ho estem fent tan malament.
Sigui com sigui, els comerciants esperen un augment de les vendes d'entre el 3 i el 5% respecte de l'any passat. Enguany es preveu que les rebaixes generin a Catalunya més de 230.000 llocs de treball vinculats principalment al sector del gran consum. Amb tot, però, es tracta de treball temporal en la majoria de casos.
Tot un dispositiu de personal per aquesta campanya de rebaixes que en el seu primer dia, malgrat tot, no ha generat gaire afluència de compradors. Com a mínim als centres i comerços de la Costa Brava. El sector espera que les vendes s'animin al cap de setmana. Televisió Costa Brava, Jessica Martí, bona tarda.
Bona tarda. Poca gent aquest dilluns en centres comercials com el de Platja d'Aro, on les grans franquícies llueixen importants descomptes mentre el petit comerç, ja bastant residual, inicia la campanya amb rebaixes més modestes. Pilar Martí i Irene Borrero són dependentes de Platja d'Aro.
Tampoc hi ha molta gent. La gent es concentra molt el cap de setmana aquí a Platja d'Aro ara. Bueno, tenim un 15% de descompte en tots els productes.
Comencem amb el 20, 30, 40, arribem fins al 50, inclús alguna peça al 60, són les primeres. Pensa que la setmana que ve ja comencem a pujar, d'aquí dues setmanes van increixent-ho, això.
Campanyes com el Black Friday, el Cyber Monday o les Mid-Season han propiciat que les rebaixes siguin cada any més descafeïnades. Fins al 28 de febrer hi ha temps per gaudir d'unes rebaixes d'hivern que amb els dies aniran augmentant els descomptes a la vegada que oferiran articles de nova temporada, com cada any jaquetes i jerseis de llana ben a prop dels vestits primaverals i les mànigues curtes.
A aquesta hora continuen reunits els sindicats del taxi amb representativitat a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat. Intenten esvair l'amenaça de noves aturades del sector, amenaces que podrien concretar-se en el bloqueig de carreteres durant el Mobile World Congress a Barcelona el mes que ve.
Els taxistes reclamen al govern que inclogui a la llei que prepara per les anomenades VTC que tant Uber com Cabify hagin de tornar a la base entre serveis i que aquests s'hagin de sol·licitar amb 12 hores d'antelació. Del resultat de la trobada en dependrà que els taxistes tornin a la vaga. Amenacen de bloquejar carreteres durant el Mobile World Congress de Barcelona si el govern no atén les seves demandes. El sector té previst també reunir-se dimecres amb els serveis jurídics de l'àrea metropolitana de Barcelona per exposar les seves peticions. Els taxistes preveuen també la possibilitat de presentar a les VTC una demanda de més de 1.400 milions d'euros per danys i perjudicis, així com per competència deslleial.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El PDeCAT manté la porta oberta a donar suport als pressupostos de l'Estat. El partit espera conèixer quines propostes polítiques fa Pedro Sánchez per decidir si dona suport a la tramitació. Mentrestant, però, creix la pressió de socialistes i comuns. Alerten que si els comptes cauen, podria suposar l'arribada de la dreta espanyolista al poder. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El president del PDeCAT, David Bombaí, ha deixat molt clar que, ara com ara, la intenció del partit és la de presentar una esmena a la totalitat dels pressupostos de l'Estat. Tot i això, no descarta un canvi de postura si hi ha propostes serioses sobre Catalunya, en coordinació amb la resta de l'independentisme.
Nosaltres donem marge al diàleg entre governs, donem marge que el senyor Sánchez doncs, presenti els pressupostos i quan els presenta, doncs, el que sí que els hi puc assegurar és que l'estratègia serà conjunta amb tot l'independentisme i amb el govern de la Generalitat.
Justament avui, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, alertava de les conseqüències que els comptes no tirin endavant.
Els pressupostos tots són números, no són xecs en blanc. Els pressupostos són compromisos d'ingressos i de despesa. Els partits catalans s'han de definir clarament. I definir-se per la triple aliança de la dreta i el 155 perpetu ens sembla d'aurora boreal.
Mentrestant, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, dirigia els seus darts contra Esquerra Republicana.
Si Esquerra Republicana de Catalunya vol demostrar que no és la convergència del segle XXI, s'ha de comprometre amb la fiscalitat justa i amb la fiscalitat progressiva. Si no, pensarem que ha vingut només per substituir a la històrica convergència.
Mena també ha qualificat de molt negativa la situació de la negociació dels pressupostos de la Generalitat. El portaveu dels comuns ha dit que no hi ha cap proposta sobre la taula que pugui animar el seu partit a donar suport als comptes.
Repassem altres notícies destacades del dia. Divendres arrenca la marató de donants de sang del Banc de Sang i Teixits. Aspiren a rebre fins a 10.000 bosses per compensar els baixos nivells de reserves després de les festes de Nadal. Les donacions es poden fer als principals hospitals catalans. A les comarques de Tarragona es pot donar sang fins al 18 de gener a l'Hospital Joan 23 i al Sant Joan de Reus. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
10.000 són les donacions que el Banc de Sang i de Teixits vol aconseguir arreu de Catalunya en el marc de la marató de donants de sang. Aquest cop amb una campanya diferent, Sangfluencer. De l'11 al 18 de gener, l'entitat vol que la societat catalana ajudi en la donació, ja sigui posant el braç o en el cas que no es pugui per qualsevol motiu, donant suport a través de les xarxes socials. La directora del Banc de Sang i de Teixits de Tarragona i Terres de l'Ebre, Virgínia Callao, assegura que la campanya es dirigeix a un públic menys habitual i més juvenil.
Por debajo de 35 años notamos que cuesta llegar. Sí que es verdad que en la etapa de los 18 a los 20 en las universidades la gente empieza, se inicia, pero luego por lo que sea se deja de donar. Y entonces la idea sería pues ir a esa gente, ¿no? Más joven, que tiene pues las redes sociales por la mano.
Des del Banc de Sang s'apunta també que la demarcació de Tarragona i Terres de l'Ebre és una de les que millor respon a les crides de donació de sang.
Els pescadors de la gamba de Palamós inicien 2 mesos de veda amb la incertesa de si cobraran les ajudes públiques per compensar les pèrdues econòmiques. Des de la confraria de pescadors afirmen que han rebut l'ajuda del 2017, però no saben res de la del 2018. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El pla de gestió de la gamba de Palamós el formen 16 embarcacions. Des que aquest instrument es va posar en marxa l'any 2013, es fan un total de 2 mesos de veda anuals. És una mesura que es pren perquè els caladors de gamba descansin i l'espècie tingui temps de reproduir-se i créixer. El benefici ambiental, econòmic i social de la veda de la gamba està demostrat. L'assignatura pendent són les ajudes públiques per compensar aquest període en què les barques estan aturades. Escoltem Toni Albalat, patró major de la confraria de pescadors de Palamós.
Això és la lluita de cada any, això és la lluita que tenim i que bueno, no tenim esperances de que canviï, no? Sempre fem les vedes sense, amb la incertesa si realment tindrem algun tipus d'ajut. Aquest any sí que s'ha rebut un ajut pel 2017, però el 2018 encara no en tenim cap notícia.
Les 16 barques del pla de gestió de la gamba de Palamós estaran a port fins al dia 5 de març. A partir del febrer s'hi afegiran les 7 embarcacions d'arrossegament que no pesquen gamba. Fins al 20 de gener també fan veda les 4 tranyines del port palamosí que es dediquen al peix blau.
I a la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, els veïns fa setmanes que han de desplaçar-se més de 15 quilòmetres per comprar pa del dia. Des del tancament de l'última fleca del poble, els habitants d'aquesta zona han d'arribar-se fins a Llavorsí o Tírvia, i el problema és que no tothom té facilitat per fer-ho. Per això els veïns demanen solucions a l'Ajuntament. Ràdio Trem, Jordi Ubach.
Després del tancament d'aquest punt de venda, l'Ajuntament de Vall de Cardós ha temptejat altres forners de la zona per intentar restablir la venda, però de moment sense èxit. Mentrestant, els veïns s'alternen per anar a Llavorsí a comprar pa pel menjador escolar gestionat per l'Ajuntament. I és que aquest no és només un problema que afecti tan sols a particulars, ja que els establiments d'hostaleria també s'han de desplaçar per comprar pa pels seus clients. Cal tenir en compte que la fleca de Ribera de Cardós no elaborava els seus propis productes, sinó que venia els que sortien cada dia del forn d'un establiment de sort. El local era un antic obrador de pa que la família propietària va posar en lloguer quan el forner es va retirar. Quan la fleca estava en funcionament, la major part de les vendes es concentraven en els mesos d'estiu. Els habitants de les valls han mostrat el seu descontentament de diferents formes i insten els consistoris de la zona a col·laborar per tal de trobar una solució a aquesta problemàtica.
Vas trobar la porta oberta i vas entrar. Vas saber-me abraçar, vas guarir-me. M'enlluernaven els reflexos dels...
És una de les cançons que formen part del nou treball del cantautor Cesc Freixas. Enguany celebra 15 anys de trajectòria i el de Sant Pere de Riu de Bitlles ho ha volgut celebrar amb el que ja és el seu setè disc. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Titulat Festa Major, és el setè disc després de 15 anys d'una carrera professional que va iniciar-se l'any 2004. Des d'aleshores i fins a dia d'avui, a banda d'haver publicat 7 discos, també ha escrit 2 llibres, ha guanyat una desena de premis i ha realitzat més de 1.700 actuacions. El nou treball, que ja està a la venda, conté 13 cançons amb lletra i música pròpia, excepte un dels temes que és una versió. S'impregnen de paisatges de celebració i arriben en el seu millor moment creatiu. Arranjades per Víctor Nin, produïdes per Roger Rodés i masteritzades per Ibs Rosell. En 2 temes a més, Freixas ha comptat amb les col·laboracions de la cantant Beth Rodergas i també del cantant de Gossos Nacho Tarrés. Aquest és el disc més llarg de Cesc Freixas.
Vas portar-me un bosc de pins davant del mar. Va saber-me tocar, va ser brisa, ara esclata.
I a Ripoll, la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca acull fins al 31 de gener l'exposició fotogràfica Un món de gel. Es tracta d'una mostra del tàndem artístic Miquel Parés i Eudald Alabau, que exhibeix fotografies d'escultures efímeres de gel. Ràdio Ripoll, Xevi Sunyol.
És un recull de fotografies de Miquel Parés sobre les escultures fetes amb glaç d'Eudald Alabau. Unes obres que han perdurat el temps gràcies a l'ús de la tècnica, és a dir, gràcies a les fotografies, la majoria d'elles analògiques. Segons el mateix Alabau, un dels grans trets que tenen aquestes obres és que són efímeres i fetes amb un material tan pur com l'aigua congelada, una matèria que li genera una atracció especial.
Un món de gel és un món artísticament i plàsticament interessant que sempre m'ha captivat. Potser tinc gran capacitat per aguantar el fred, no tanta capacitat per aguantar la calor, de manera que és un material que m'atrau i per això plasmo plàsticament l'estètica del gel.
Alabau va voler reconèixer la feina de Parés, un històric fotògraf del Ripollès que l'ha ajudat a mantenir viva la imatge de les seves obres, que d'una altra manera s'haguessin perdut per pròpia naturalesa del material tractat. Aquesta exposició es podrà visitar fins al dia 31 de gener en horari d'obertura de la biblioteca.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, a segona B, el Cornellà guanya a casa del CUE.
Els de Xavi Calma han visitat Terol en el darrer partit de la 19a jornada. El resultat ha estat de 0-2 a favor del Cornellà. D'aquesta manera, els catalans acaben en l'11 a la zona noble del grup tercer de la categoria de bronze. En concret, a la posició empatats amb l'Hèrcules.
El Peralada aconsegueix una important victòria en les seves aspiracions de seguir a segona B.
Els empordanesos han derrotat l'Egea per 2-1, amb remuntada inclosa i amb gols de Pau Miguelet i Andozoana. Amb aquesta victòria, el Peralada se situa 13è a la classificació amb 21 punts i aconsegueix acabar la primera volta fora de les places de descens. Pel que fa a la resta de resultats, destaca l'empat a 0 del Lleida al camp de l'Ontinyent i empat a 0 entre el Sabadell i l'Olot, on el pitjor ha estat la greu lesió del central arlequinat Aleix Coc, que es podria perdre tota la resta de temporada.
Ràdio Sabadell, Marc Pijuan.
Perquè començant pel final i a l'espera d'una ressonància, el central tarragoní del Sabadell té afectat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre, tot plegat després d'una empenta antiesportiva de l'Ambaró que va provocar que l'Aleix Coc xoqués amb Roberto i hagués de ser retirat al llitera. El pitxitxer arlequinat explica aquesta acció.
Ha sigut una jugada fortuita, no? He anat a la disputa amb un jugador d'ells i bueno, també Roberto ha sortit a per la pilota, llavors se m'ha trebat una mica el que és el turmell i llavors el meu cos ha anat al sentit contrari i bueno, sí que he notat que el genoll se me n'anava i bueno, i bastant adolorit.
Més enllà de la lesió, el Sabadell no va ser capaç de penetrar el mur d'un Olot que ja suma 10 jornades seguides sense perdre. Toni Saligrat se la va jugar amb una defensa de 3 centrals i 2 carrilers i la millor ocasió va ser una vaselina al travesser d'Antonio Domínguez en els primers minuts de partit. Però, sens dubte, la gran notícia va ser la no convocatòria d'Arturo Rodríguez. Saligrat admetia en la roda de premsa posterior al partit que el rendiment del de Cartagena a aquestes alçades de temporada no està sent l'esperat. El Sabadell, que tanca la primera volta a vuitè amb 26 punts, un més que la temporada passada, i segueix a 6 d'una quarta posició que ara ocupa l'Hèrcules. L'inici de la segona meitat del campionat tindrà lloc el pròxim diumenge a les 4 de la tarda al camp del Peralada.
I encara en futbol, victòria dels dos equips catalans a segona A, que no serveix per alleugerir la seva situació.
El Nàstic va derrotar el Córdoba per 1-0, una victòria que no serveix a l'equip grana a deixar el fanalet vermell de la classificació. De la seva banda, el Reus, farcit de jugadors del filial per la decisió de la majoria de titulars d'abandonar el club per impagament, va superar el Màlaga per 0-3, un resultat que van decidir no celebrar en senyal de protesta per la situació que viu el club i que els deixa a un pas d'abandonar les places de descens.
I en bàsquet, l'Uni Girona ha aconseguit una nova i contundent victòria a la Lliga Femenina.
Les jugadores d'Eric Surís van derrotar el Manfilter per 50 punts de diferència, 84-34. Un resultat que els permet continuar encapçalant la classificació amb els mateixos punts que el Perfumeries Avenida. Per contra, els altres dos equips catalans han tancat la jornada amb derrota. El Cadí la Seu va perdre a la pista de l'Encino i les Nats Sant Adrià a la del Guernica.
La selecció catalana d'handbol ha aconseguit 3 medalles d'or al Campionat d'Espanya de les seleccions autonòmiques que ha finalitzat avui a Valladolid. Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa. El Pou.
Al sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès s'hi estudien moltes coses. Una d'elles és el ciment i la seva composició. És un fet important, ja que aquesta indústria és una de les més contaminants del món. Per conèixer millor la feina dels investigadors en aquesta instal·lació, hem parlat amb un d'ells, Miguel Ángel García. Miguel Ángel García, moltes gràcies per rebre'ns.
Bienvenido, Alba.
Comencem explicant de forma molt senzilla, una mica divulgativa, com treballeu aquí amb el ciment? Com es treballa en un sincrotró per investigar el ciment?
El cemento, que es la base para hacer las construcciones de hormigón o de mortero, se disuelve, tiene muchas reacciones de disolución y de precipitación, es decir, de formación de sales, que es lo que endurece el hormigón. Estas reacciones, que son complicadas, se pueden estudiar con luz sincrotrón para entender el detalle, idealmente a escala atómica, y el detalle de estas reacciones de hidratación y endurecimiento.
Porque sense el sincrotró es podría estudiar això també?
Sí, de hecho lo estamos haciendo. En una publicación que acabamos de tener, hemos estudiado un detalle muy íntimo, es decir, a un nivel de resolución muy alto, cómo se disuelven la fase principal del cemento, que hasta ahora se conocía, pero no se conocía con suficiente detalle, y cómo interacciona con otros componentes que hay en la reacción de hidratación del cemento.
Hem parlat en aquesta secció del sincrotró Alba sovint de com funciona aquesta llum de sincrotró, però per algú que ho senti per primera vegada, imaginar-se que mitjançant una llum es pot estudiar el ciment que és sòlid, com ho feu?
Porque la luz que produce radiación, la luz que producimos aquí en Alba, en el sincrotrón, es especial. Son rayos X, como en los hospitales, pero de muy alta intensidad, de tal forma que atraviesan cualquier dispositivo. Por ejemplo, nosotros tenemos celdas que contienen, o capilares que contienen la materia. Entonces, utilizamos rayos X que penetran en el interior y es lo que nos permiten estudiar. Entonces, le llamamos luz, pero es luz de rayos X.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Una sobrecàrrega elèctrica s'apunta com la principal causa de l'incendi mortal d'aquest dissabte al barri de Sant Roc de Badalona. Montse Manent.
Els veïns afirmen que l'origen del foc va ser en un pis ocupat on els inquilins haurien punxat la llum. L'alcalde del municipi, Àlex Pastor, demana des de Radio Ciutat de Badalona una major implicació econòmica de la Generalitat per evitar nous incidents.
Jo com a alcalde no puc especular sobre si estava ocupat o no el pis. Sí que puc dir, evidentment, que he parlat amb veïns i veïnes de la zona, amb l'associació de veïns, i el que ells diuen és que sí que estava ocupat. La Generalitat de Catalunya s'ha d'implicar més. Nosaltres, als pressupostos, el que hem fet és dotar d'un augment en la partida també pel Consorci Badalona Sud.
Educació convoca 5.000 places de docents, principalment de primària i formació professional, a partir del proper 16 de gener.
La convocatòria prioritzarà les competències bàsiques per davant la memorització. Serà un procés més llarg, però de més qualitat, segons ha confirmat el conseller d'Educació, Josep Bargalló.
No ens ha fet por, allargar el procés, no ens ha fet por, perquè el que és sinònim de qualitat. Unes oposicions ràpides van molt millor pel sistema, perquè acabes aviat, però són molt menys qualitatives per qui s'hi presenta. Una oposició en temps compliquen la gestió en el sistema, però són molt més justes per qui s'hi presenta.
Tret de sortida oficial a les rebaixes d'hivern, amb importants descomptes, el sector espera augmentar les vendes fins un 5% respecte a l'any passat.
Molts comerços ja fa dies que estan oferint descomptes. Segons les associacions de consumidors, cada cop hi ha menys sensació d'inici de rebaixes entre els compradors.
Cugat.cat, Roger Quartielles.
La responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Mercè Álvarez, ha destacat que cada vegada hi ha menys sensació de rebaixes, ja que se'n produeixen durant tot l'any i que els hi arriben molt poques reclamacions.
Sí, el que si no podríem dir que és diferent és que cada vegada menys hi ha la tendència d'això d'inici de les rebaixes. Abans era com una tendència més marcada, no? Ara des del Black Friday ja tothom té la sensació de que hi ha rebaixes.
El PDeCAT manté la porta oberta a donar suport als pressupostos de l'Estat a l'espera de conèixer les propostes de Pedro Sánchez.
Així ho ha afirmat el president del PDeCAT, David Bonvehí, mentre que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, alerta de les conseqüències que els comptes no tirin endavant.
Nosaltres donem marge al diàleg entre governs, donem marge que el senyor Sánchez doncs, presenti els pressupostos i quan els presenta, doncs el que sí que els hi puc assegurar és que l'estratègia serà conjunta amb tot l'independentisme.
Els pressupostos són compromisos d'ingressos i de despesa. Els partits catalans s'han de definir clarament. I definir-se per la triple aliança de la dreta i el 155 perpetu ens sembla d'aurora boreal.
Cesc Freixas treu el seu setè disc al mercat, titulat Festa Major.
Enguany el cantautor celebra 15 anys de trajectòria professional.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
El nou treball, que ja està a la venda, conté 13 cançons amb lletra i música pròpia, excepte un, que és una versió. S'impregnen de paisatges de celebració i arriben en el seu millor moment creatiu. Arranjades per Víctor Nin, produïdes per Roger Rodés i masteritzades per Ips Rosell.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim plana de serveis interessant-nos per l'estat de les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer precisament l'estat de la xarxa viària. Lluís Alopo, bona tarda.
Bona tarda. Doncs avui, amb una miqueta menys de trànsit que d'altres dies a aquesta hora, hem de destacar algunes incidències. És el cas de l'A2, on un accident manté un carril tallat a l'altura de Castellbisbal en direcció Barcelona. També a la C33 hi ha un altre carril tallat a Montcada i Reixac en direcció Barcelona per la retirada d'un vehicle. D'altra banda, ja anant a les retencions, les més destacades la tenim a hores d'ara a l'A2 Sant Joan d'Espí en direcció a Barcelona, amb un tram de més de 4 quilòmetres, també a l'AP7, al Papiol, per anar en direcció a Tarragona o bé per enllaçar amb la B23. Pel que fa a la resta de vies, trobareu també retencions destacades a la C-17 a Parets del Vallès en direcció a Barcelona, també en diversos trams de la C-32 a Sant Boi de Llobregat en ambdós sentits de la marxa, a la C-58 també a Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona i a Terrassa en direcció a Manresa, i a la C-59 a Palau de Plegamans en un tram d'uns 2 quilòmetres a Caldes de Montbui. A la C-60 també trobareu lentitud en un tram també de 2 quilòmetres entre Argentona i Mataró per enllaçar amb la C-32. Pel que fa a les rondes, retencions destacades en ambdues rondes, però sobretot avui en direcció al nus de la Trinitat. Això és tot fins ara. Molt bona tarda.
Gràcies, Lluís Alopo. Connectem ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber quin temps ens espera. Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. S'espera una tarda tranquil·la i amb una estabilitat meteorològica evident. El cel estarà serè o poc ennuvolat en general, tret d'alguns intervals de núvols baixos al litoral central. La temperatura es manté entre 10 i 15 graus en conjunt, tret de ponent i a l'altiplà central, on es mou entre 5 i 8 graus. Pel que fa a demà, augmentarà la nuvolositat de nord a sud, sobretot al Pirineu, de cara a la tarda, quan podrà precipitar de manera feble amb una cota situada al voltant de 1.100 metres. A banda, fins a mig matí, hi haurà alguns bancs de boira o estrats baixos a planes i fondalades de l'interior. La temperatura serà semblant, amb inversió tèrmica matinal i amb algunes glaçades a l'interior. La màxima voltarà entre 8 i 14 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Una sobrecàrrega elèctrica és ara per ara la principal hipòtesi amb la qual treballen els Mossos d'Esquadra com a causa de l'incendi mortal d'aquest dissabte en un bloc de pisos del barri de Sant Roc, de Badalona. El foc va causar la mort de 3 persones i ferides a una trentena més. 2 dels ferits, entre ells un nadó, continuen hospitalitzats.
Més enllà de les informacions oficials, els veïns asseguren que l'origen del foc va ser en un habitatge ocupat des de feia mesos i on els inquilins haurien punxat la llum. Un extrem per ara no confirmat ni pel consistori ni per la Generalitat, que avui mateix s'han tornat a reunir amb els veïns afectats i s'estudien partides extraordinàries per ajudar les famílies.
Mentrestant, aquesta tarda hi ha hagut un minut de silenci davant l'Ajuntament del municipi en record de les víctimes del sinistre. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol, bona tarda.
Bona tarda. L'acte convocat per l'Ajuntament de la ciutat, aquest minut de silenci, ha tingut lloc a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila i ha plegat una cinquantena de persones. Pel que fa a les informacions que apunten que el foc s'hauria produït a causa d'una sobrecàrrega elèctrica en un habitatge ocupat, una versió que recordem afirmaven alguns veïns de la zona, l'alcalde Àlex Pastor ha assegurat aquesta tarda que encara s'està a l'espera d'informes exhaustius i que, per tant, no vol especular en aquest sentit. També ha reclamat a la Generalitat més implicació a la zona. Dues qüestions que ja apuntava aquest matí a Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem Àlex Pastor, alcalde de la ciutat.
Jo com a alcalde no puc especular sobre si estava ocupat o no el pis. Sí que puc dir, evidentment, que he parlat amb veïns i veïnes de la zona, amb l'associació de veïns, i el que ells diuen és que sí que estava ocupat. La Generalitat de Catalunya s'ha d'implicar més. S'ha d'implicar més. Nosaltres, als pressupostos, el que hem fet és dotar d'un augment en la partida també pel consum, cosa que no ha sigut així també per part de la Generalitat.
A primera hora d'aquesta tarda, 3 persones, 2 veïns i un tècnic de protecció civil han entrat a l'immoble per tal de recollir documentació i també alguns medicaments. Es tracta, però, de 2 casos puntuals, han informat, i no està previst, per tant, que hi entri ningú més, almenys al llarg d'aquesta tarda. En tot cas, passaran dies, però, fins que les 38 famílies afectades puguin tornar al seu habitatge. Paral·lelament, Generalitat i Ajuntament han engegat ja el protocol acordat aquest mateix cap de setmana i han posat a disposició de les víctimes una partida pressupostària oberta a les necessitats que puguin anar sorgint en els propers dies, com ara, per exemple, roba o també medicaments per a les persones afectades.
Gràcies, Paula Rossinyol, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Mentrestant, a la Llagosta, al Vallès Oriental, els veïns afectats per l'incendi que dissabte també va causar la mort d'una dona de 67 anys encara no saben quan podran tornar a casa. De moment, la majoria continuen reallotjats en hotels del municipi i de Mollet. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de les despeses durant la primera nit, però les asseguradores haurien d'assumir la resta.
Ahir van poder accedir uns minuts als seus immobles per agafar objectes de primera necessitat, però de moment encara no saben quan podran tornar a casa. Avui els agents de la policia científica han iniciat les investigacions per esbrinar què va provocar el foc. Un cop tancada la investigació, podran començar les tasques de neteja de la runa i es podran restablir els serveis bàsics. En total hi ha 39 pisos desallotjats del bloc sinistrat, l'accés al qual continua tapiat amb fustes i controlat per la policia municipal i els Mossos d'Esquadra.
Doncs precisament els Mossos d'Esquadra investiguen si una entitat bancària va tapiar la porta d'un pis de Barcelona amb tres menors a dins divendres passat.
Ho han confirmat fonts de l'Ajuntament de Barcelona que neguen que es tracti d'un desnonament, com han denunciat a través de les xarxes socials la CUP de Nou Barris i l'Associació de Veïns de la Ciutat Meridiana. Les dues entitats asseguren que uns operaris van clausurar l'habitatge amb una porta de seguretat quan els menors estaven a casa sols, mentre la seva mare estava treballant. Els nens que estaven a càrrec del germà gran, que té 16 anys, no van poder sortir de casa fins que els bombers de Barcelona van actuar.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Educació convoca 5.005 places de docents, bàsicament de primària i formació professional. La convocatòria s'obre el dia 16 d'aquest mes i prioritza les competències bàsiques davant la memorització. El procés serà més llarg, però de més qualitat, segons el departament. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'objectiu d'aquesta convocatòria és estabilitzar les plantilles i a mig termini reduir l'interinatge fins al 8%, quan ara està al 40% de mitjana. La primera prova serà la pràctica, la farà tothom i puntua el 70%. S'avaluarà i després es farà la teòrica, que compta el 30% restant. Els exàmens seran a l'estiu, amb el curs acabat. Tot plegat allargarà el procés, un inconvenient que sindicats i departament han convingut a acceptar en pro de la qualitat, segons el conseller d'Educació, Josep Bargalló.
No ens ha fet por, allargar el procés, no ens ha fet por, perquè el que és sinònim de qualitat. Unes oposicions ràpides van molt millor pel sistema, perquè acabes aviat, però són molt menys qualitatives per qui s'hi presenta. Unes oposicions en temps compliquen la gestió en el sistema, però són molt més justes pel que s'hi presenta.
Aquesta convocatòria tindrà un cost de 3 milions d'euros. Les sol·licituds per presentar-s'hi s'obren el 16 de gener. El departament calcula que s'hi presentaran més de 50.000 persones. A l'octubre se sabran els aprovats. Al setembre del 2020 començaran a ser funcionaris en pràctiques i al cap d'un any, al setembre del 2021, seran funcionaris de carrera.
Tret de sortida oficial a les rebaixes d'hivern d'aquest 2019, malgrat que molts comerços ja han començat els descomptes des de fa dies.
La legislació actual ha liberat l'inici dels descomptes de manera que els comerciants poden fer-los en qualsevol moment de l'any. Però alguns comerços, com les grans superfícies o firmes, encara esperen fins avui per iniciar les rebaixes. També el petit comerç reclama respectar la data del dia 7 per arrencar amb els descomptes i demana al govern que reobri el debat sobre la limitació de les rebaixes. Així ho ha reclamat en declaracions a la xarxa el president de RetailCat, Joan Carles Calvet.
El que seria desitjar és que hi hagués un major consens, per exemple, amb el tema de les rebaixes, comencéssim tots el dia 7, o amb el tema del Black Friday, fer només un dia, que és el dia del Black Friday, no fer una setmana ni fer 15 dies. Certament no es pot regular, perquè no es pot regular per llei, però sí que des del sector en podem parlar i poder fer una reflexió de com ho estem fent i per què ho estem fent tan malament.
Sigui com sigui, els comerciants esperen un augment de les vendes d'entre el 3 i el 5% respecte de l'any passat. Enguany es preveu que les rebaixes generin a Catalunya més de 230.000 llocs de treball vinculats principalment al sector del gran consum. Amb tot, però, es tracta de treball temporal en la majoria de casos.
Fa possibles fraus, l'Associació de Consumidors, l'OCU, ha tornat a editar una guia per evitar enganys durant aquests dies. També les diferents oficines municipals estan donant consells des d'avui als compradors. És el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Agència Catalana de Consum. Cugat.cat, Roger Quartielles.
La responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Mercè Álvarez, ha destacat que cada vegada hi ha menys sensació de rebaixes, ja que se'n produeixen durant tot l'any i que els hi arriben molt poques reclamacions.
Sí, el que si no podríem dir que és diferent és que cada vegada menys hi ha la tendència d'això d'inici de les rebaixes. Abans era com una tendència més marcada, no? Ara des del Black Friday ja tothom té la sensació que hi ha rebaixes. De fet, la normativa ara tampoc no és tan, tan taxants. L'única novetat és que ja no és el que era abans, això de rebaixa.
Alguns dels consells són, per exemple, que els productes rebaixats han de mostrar el preu original juntament amb el rebaixat o bé el percentatge de la rebaixa. Els articles han de tenir les mateixes garanties que abans dels descomptes i la botiga, en cap cas, està obligada a acceptar el canvi si el producte està en perfecte estat. Cal informar-se també sobre la política de canvis per evitar sorpreses i, en el cas que l'establiment faci un val de compra per bescanviar el producte adquirit, l'ha de fer pel preu realment pagat pel producte.
A aquesta hora continuen reunits els sindicats del taxi amb representants de la Generalitat a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat. Intenten esvair l'amenaça de noves aturades del sector, amenaces que podrien concretar-se en el bloqueig de carreteres durant el Mobile World Congress a Barcelona el mes que ve.
Els taxistes reclamen al govern que inclogui a la llei que prepara per les anomenades UBTC que tant Uber com Cabify hagin de tornar a la base entre serveis i que aquests s'hagin de sol·licitar amb 12 hores d'antelació. Del resultat de la trobada en dependrà que els taxistes tornin a la vaga. Amenacen de bloquejar carreteres durant el Mobile World Congress de Barcelona si el govern no atén les seves demandes. El sector té previst també reunir-se dimecres amb els serveis jurídics de l'àrea metropolitana de Barcelona per exposar-los les seves peticions. Els taxistes preveuen també la possibilitat de presentar a les UBTC una demanda de més de 1.400 milions d'euros per danys i perjudicis, així com per competència deslleial.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
En política, el PDeCAT manté la porta oberta a donar suport als pressupostos de l'Estat. El partit espera conèixer quines propostes polítiques fa Pedro Sánchez per decidir si dona suport a la tramitació. Mentrestant, però, creix la pressió de socialistes i comuns. Alerten que si els comptes cauen, podria suposar l'arribada de la dreta espanyolista al poder. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El president del PDeCAT, David Bombaí, ha deixat molt clar que, ara com ara, la intenció del partit és la de presentar una esmena a la totalitat dels pressupostos de l'Estat. Tot i això, no descarta un canvi de postura si hi ha propostes serioses sobre Catalunya, en coordinació amb la resta de l'independentisme.
Nosaltres donem marge al diàleg entre governs, donem marge que el senyor Sánchez doncs, presenti els pressupostos i quan els presenta, doncs el que sí que els hi puc assegurar és que l'estratègia serà conjunta amb tot l'independentisme i amb el govern de la Generalitat.
Justament avui, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, alertava de les conseqüències que els comptes no tirin endavant.
Els pressupostos tots són números, no són xecs en blanc. Els pressupostos són compromisos d'ingressos i de despesa. Els partits catalans s'han de definir clarament. I definir-se per la triple aliança de la dreta i el 155 perpetu ens sembla d'aurora boreal.
Mentrestant, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, dirigia els seus darts contra Esquerra Republicana.
Si Esquerra Republicana de Catalunya vol demostrar que no és la convergència del segle XXI, s'ha de comprometre amb la fiscalitat justa i amb la fiscalitat progressiva. Si no, pensarem que ha vingut només per substituir a la històrica convergència.
Mena també ha qualificat de molt negativa la situació de la negociació dels pressupostos de la Generalitat. El portaveu dels comuns ha dit que no hi ha cap proposta sobre la taula que pugui animar el seu partit a donar suport als comptes.
Repassem altres notícies destacades del dia. Divendres arrenca la marató de donants de sang del Banc de Sang i Teixits. Aspiren a rebre fins a 10.000 bosses per compensar els baixos nivells de reserves després de les festes de Nadal. Les donacions es poden fer als principals hospitals catalans. A les comarques de Tarragona es pot donar sang fins al 18 de gener a l'Hospital Joan 23 i al Sant Joan de Reus. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curto.
10.000 són les donacions que el Banc de Sang i de Teixits vol aconseguir arreu de Catalunya en el marc de la Marató de Donants de Sang. Aquest cop amb una campanya diferent, Sangfluencer. De l'11 al 18 de gener, l'entitat vol que la societat catalana ajudi en la donació, ja sigui posant el braç o en el cas que no es pugui per qualsevol motiu, port a través de les xarxes socials. La directora del Banc de Sang i de Teixits de Tarragona i Terres de l'Ebre, Virgínia Callao, assegura que la campanya es dirigeix a un públic menys habitual i més juvenil.
Por debajo de 35 años notamos que cuesta llegar. Sí que es verdad que en la etapa de los 18 a los 20 en las universidades la gente se inicia, pero luego por lo que sea se deja de donar. Y entonces la idea sería pues ir a esa gente, ¿no? Más joven, que tiene pues las redes sociales por la mano.
Des del Banc de Sang s'apunta també que la demarcació de Tarragona i Terres de l'Ebre és una de les que millor respon a les crides de donació de sang.
Crítiques del PSC de Palamós al Baix Empordà davant el bloqueig per part del govern central per convertir el port en un espai fronterer Schengen. Des de les files socialistes afirmen que és una mala notícia tant pel municipi com per la indústria comarcal gironina. Ràdio Palamós, Carles Ribas, bona tarda.
Bona tarda. Recordem que a finals del passat mes de desembre el govern de l'Estat va manifestar que no veia justificat que el port de Palamós tingués el rang de frontera exterior Schengen. Així ho va dir el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, en una sessió al Congrés dels Diputats. La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Palamós, principal grup de l'oposició, Teresa Ferrés, diu que això és una molt mala notícia i troba a faltar gestió política per haver tirat endavant aquest repte important per al port de Palamós.
Desconec si hi ha hagut gestió política per fer possible que el port sigui Schengen o no. Si durant 3 anys ens hem dormit i no hem fet res, doncs al final una decisió des de Madrid porta aquestes conseqüències que són negatives. Crec que s'havia d'haver lluitat més. Les negociacions estaven molt avançades i els informes eren positius.
La regidora socialista reclama a l'equip de govern municipal que lluiti per la concessió de la categoria de frontera exterior al port palamosí i li demana que ho faci de la mà de les principals instàncies gironines.
I a la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, els veïns fa setmanes que han de desplaçar-se més de 15 quilòmetres per comprar pa del dia. Des del tancament de l'última fleca del poble, els habitants d'aquesta zona han d'arribar-se fins a Llavorsí o Tírvia. I el problema és que no tothom té facilitats per fer-ho. Per això els veïns demanen solucions a l'Ajuntament. Ràdio Tremp, Jordi Ubac.
Després del tancament d'aquest punt de venda, l'Ajuntament de Vall de Cardós ha temptejat altres forners de la zona per intentar restablir la venda, però de moment sense èxit. Mentrestant, els veïns s'alternen per anar a Llavorsí a comprar pa pel menjador escolar gestionat per l'Ajuntament. I és que aquest no és només un problema que afecti tan sols a particulars, ja que els establiments d'hostaleria també s'han de desplaçar per comprar pa pels seus clients. Cal tenir en compte que la fleca de Ribera de Cardós no elaborava els seus propis productes, sinó que venia els que sortien cada dia del forn d'un establiment de sort. El local era un antic obrador de pa que la família propietària va posar en lloguer quan el forner es va retirar. Quan la fleca estava en funcionament, la major part de les vendes es concentraven en els mesos d'estiu. Els habitants de les valls han mostrat el seu descontentament de diferents formes i insten els consistoris de la zona a col·laborar per tal de trobar una solució a aquesta problemàtica.
Vas trobar la porta oberta i vas entrar. Vas saber-me abraçar, vas guarir-me.
És una de les cançons que formen part del nou treball del cantautor Cesc Freixas. Enguany celebra 15 anys de trajectòria i el de Sant Pere de Riudebitlles ho ha volgut celebrar amb el que ja és el seu setè disc. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Titulat Festa Major, és el setè disc després de 15 anys d'una carrera professional que va iniciar-se l'any 2004. Des d'aleshores i fins a dia d'avui, a banda d'haver publicat 7 discos, també ha escrit 2 llibres, ha guanyat una desena de premis i ha realitzat més de 1.700 actuacions. El nou treball, que ja està a la venda, conté 13 cançons amb lletra i música pròpia, excepte un dels temes que és una versió. S'impregnen de paisatges de celebració i arriben en el seu millor moment creatiu. Arranjades per Víctor Nin, produïdes per Roger Rodés i masteritzades per Ips Rosell. En 2 temes a més, Freixas ha comptat amb les col·laboracions de la cantant Beth Rodergas i també del cantant de Gossos Nacho Tarrés. Aquest és el disc més llarg de Cesc Freixas.
Vas portar-me un bosc de pins davant del mar.
I a Ripoll, la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca acull fins al 31 de gener de l'exposició fotogràfica Un món de gel. Es tracta d'una mostra del tàndem artístic Miquel Parés i Eudald Alabau, que exhibeix fotografies d'escultures efímeres de gel. Ràdio Ripoll, Xevi Sunyol.
És un recull de fotografies de Miquel Parés sobre les escultures fetes amb glaç d'Eudald Alabau. Unes obres que han perdurat el temps gràcies a l'ús de la tècnica, és a dir, gràcies a les fotografies. La majoria d'elles analògiques. Segons el mateix Alabau, els trets que tenen aquestes obres és que són efímeres i fetes amb un material tan pur com l'aigua congelada, una matèria que li genera una atracció especial.
Un món de gel és un món artísticament i plàsticament interessant que sempre m'ha captivat. Potser tinc gran capacitat per aguantar el fred, no tanta capacitat per aguantar la calor, de manera que és un material que m'atrau i per això plasmo plàsticament l'estètica del gel.
Alabau va voler reconèixer la feina de Parés, un històric fotògraf del Ripollès que l'ha ajudat a mantenir viva la imatge de les seves obres, que d'una altra manera s'haguessin perdut per pròpia naturalesa del material tractat. Aquesta exposició es podrà visitar fins al dia 31 de gener en horari d'obertura de la biblioteca.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, la segona B, el Cornellà guanya a casa del CUE.
Els de Xavi Calm han visitat Terol en el darrer partit de la 19a jornada. El resultat ha estat de 0-2 a favor del Cornellà. D'aquesta manera, els catalans acaben en la zona noble del grup tercer de la categoria de bronze, en concret a la quarta posició, empatats amb l'Hèrcules.
A tercera divisió, el Prat supera el Sant Andreu en el partit més destacat de la jornada número 22.
Els Potablava van guanyar per un clar 4-1. Amb aquest resultat, el Prat segueix en zona de play-off, mentre que els barcelonins baixen fins a l'onzena posició de la classificació. El Llagostera continua una jornada més com a líder en guanyar a la Pobla per 3-1.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
La Pobla de Mafumet comença l'any amb una ensopegada. El filial del Nàstic de Tarragona va caure per 3-1 davant el Llagostera i continua sense trobar la continuïtat desitjada i apropant-se perillosament a les zones de descens. El conjunt d'Alberto Gallego segueix patint després de la pèrdua d'efectius per culpa del primer equip. El Llagostera va tirar de veterania en un partit on els pobletans només es van acostar al marcador amb una diana de 6-0. El tècnic pobletà valorava la derrota.
La Pobla ha vuelto a mostrar su mejor versión. Hemos hecho un partido muy completo con posesión del balón, control del partido, verticales, ocasiones y bien, sí que es verdad que seguimos con la dinámica que de cualquier error nos penaliza con gol y en la dinámica en la que estamos pues cuesta levantarse otra vez. A pesar de ello, en la primera parte nos hemos ido con 2-0 y hemos arrancado muy fuertes, hemos marcado el gol que veníamos buscando, con el 2-1 hemos podido empatar, alguna acción arbitral de algún penalti bastante claro, bueno, no se ha pitado.
La Pobla tornarà aquest diumenge al Municipal per rebre el Granollers.
Encara en futbol, els dos equips catalans de segona han aconseguit la victòria la 20a jornada.
El Reus, farcit de jugadors del filial per la decisió de la majoria de titulars d'abandonar el club per impagament, va superar el Màlaga per 0-3.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per la vostra atenció i tornem demà a les 7. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
La gestió dels boscos no és un desastre ecològic, és fonamental per protegir-nos dels incendis.
Netejar al voltant de les urbanitzacions és fonamental per la teva seguretat.
Una distracció et pot fer responsable d'un incendi forestal.
Conreus i pastures són fonamentals per trencar la continuïtat del bosc i poder aturar els incendis forestals.
Els incendis s'apaguen durant tot l'any. Diputació de Barcelona.
Topònims.
Ripoll és la capital de la comarca del Ripollès. Aquest municipi, amb més de 73 quilòmetres quadrats, es troba a una altitud de 691 metres i compta amb una població d'uns 10.800 habitants. Sobre l'origen del nom de la població s'apunten diverses hipòtesis. La que tindria més fonaments és la que vindria del terme llatí Ribis Pollens, riu de Pollancres. Ens en parla Agustí Dalmau, historiador i arxiver local.
Ribis de rius i Pollens de Pollancre. La paraula ha anat evolucionant al llarg de la història, també es deia Rio Pullo, Ribi Pullo, fins al final ha anat acabat en forma... Creiem que és la forma més correcta perquè ve, doncs, pel fet que hi hagin dos rius, el Ter i el Freser.
A Ripoll es troba un dels monuments romànics més importants de Catalunya, com és el monestir Santa Maria de Ripoll, fundat pel comte Guifré el Pelós l'any 879. Es considera com l'inici de... fet que li ha valgut el sobrenom de Bressol de Catalunya. Precisament, una altra teoria sobre l'origen del nom provindria de l'emblema de l'abat de Ripoll, un pollastre que evolucionaria cap al gall actual.
Una altra teoria també diu que ve de la paraula tema dels polls, o que haguessin, doncs, o pollastre, bueno, doncs això, doncs, aquest motiu animal. Però bé, això creiem que no ve d'aquí. Tot i això, s'ha de dir que l'emblema de l'abat del monestir de Ripoll era, doncs, el pollastre. A més, també un altre, per exemple, també diu que el nom vindria seria el nom d'una persona.
Els elements arquitectònics fan de Ripoll una vila d'alt interès turístic amb elements excepcionals com la portalada, que vol ser candidata a ser Patrimoni Mundial de la UNESCO.
La xarxa. La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal.